A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui a la tertúlia de divendres, dia de pont per als nostres veïns de baix, ja es nota per la circulació i el trànsit. Avui tinc... bueno, em falta un tertulià que està segurament a dintre dels embussos. Si ens escoltes, Joan Ramon Sánchez, t'estem esperant, ja sé que fas el possible per arribar. Irina Rybalchenko, que és la directora del periòdic, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, un plaer tornar-te a tenir-te aquí en els nostres estudis físics, perquè ja vas estar davant dels nostres micros a la Fira d'Andorra.
Sí, vam tenir una experiència fa
un mes. Va ser una primera experiència i et faig repetir.
Moltes gràcies per aquesta invitació.
Un plaer. Joan Ramon Sánchez, benvingut. Ara et fem entrar. Treu-te la jaqueta tranquil·lament, no hi ha pressa. Stanislav, tu ets el comercial del periòdic.
Hola.
Benvingut. També et faig repetir, o sigui que...
Gràcies.
Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Gràcies.
Ben arribat i ben trobat.
Ja, el que passa és que hi ha molt tràfic avui.
Sí, no sabem per què, no?
No sé, de veritat, no sé. Regalem algo o donem algo?
Estan repartint potser números de loteria o coses
igual
així.
Igual sí. Bueno, que vinguin, que vagin pujant, que ja ens interessa.
I tant. Bueno, parlant de trànsit i d'altres coses, ja... manifestació aquesta tarda prevista, dius, bueno, no sé si solucionarà algunes coses, però bé, tothom té dret d'exprimir o d'expressar el seu descontentament, no?, per dir-ho així, i els nostres veïns de l'Urgell, doncs també.
Bueno, és normal, vull dir, tenim llibertat d'expressió i llibertat de que qualsevol persona que tingui alguna cosa a dir, pues, la pugui expressar. Jo crec que això és sa i és bo. Si és el millor dia, bueno, amb això ja suposo que hi haurà diferents criteris, no? Però, bueno, realment que la gent expressi el seu malestar, jo crec que és un dret que tenim tots.
Sí, Irina, això de llibertat d'expressió a nivell de la premsa potser és una cosa que no sempre, segons quins països, és més o menys respectat.
Sí, hi ha una censura, exactament, però nosaltres hem de trobar opcions per expressar-nos bé, tenir tots possibilitats per publicar les nostres opinions, parlar amb redactors per expressar-nos, i a les xarxes socials també és una altra opció que podem utilitzar tots.
Sí, de lo que dius és cert que últimament aquests dies doncs, hi ha hagut moltes conferències sobre l'acord d'associació, moltes presentacions, el dimarts de la setmana que ve hi ha una altra, després en parlarem. Clar, tu per la part, diguem, del món de la premsa redactada, a vegades massa informació pot matar la informació.
Sí, és que ahir, per exemple, jo estava en una entrevista amb una gestora que va explicar una cosa i després va canviar. És un tema de censura, potser, perquè ella volia expressar-se, però després, quan va llegir aquesta part d'entrevista, va decidir canviar-la. Perquè, no sé, d'una banda, potser la gent no vol explicar tot què pensi, i d'altra banda, potser ha canviat la seva opinió durant aquesta setmana.
Sí, això està en Islava, a vegades és una cosa que em dius, ja, si et vinc a veure per una cosa, i ara em dius una altra... Com ho fem, no?
Sí, claro.
Bueno, la gent té el dret també de canviar d'opinió. Potser amb tan poc temps doncs no és massa normal, però bueno, cadascú també té la seva llibertat. Voleu dir que tenim censura aquí a Andorra? Jo diria
no,
que no.
Jo no diria.
Per
no,
això dic.
No, no ho veig.
Crec que és més opinió personal, no?, de cada un.
La censura pròpia.
Per això, cada un personalment, doncs que, per dir alguna cosa, no?, que tingui una opinió i que m'ho han donat, aquesta opinió, per lo que sigui, perquè ho ha llegit, ho ha vist a internet o lo que sigui, creu que...
Jo penso que una cosa... Perdona, hablo castellano.
No pateixis, aquí som plurilingüistes, o sigui que...
Okay, bien. Mira, jo penso que qualsevol persona com jo, per exemple, jo puc pensar en la cocina de casa y tener una opinión, expresarlo con mi mujer y tal y cual, y utilizo matices más fuertes, o si estoy descontento de algo puedo dar un toque aún más fuerte. Luego cuando hay que publicar, o aquí en la radio, intentas ser más correcto, es decir, porque te oye mucha gente y igual demasiado fuerte, que es como si fuera a radicalizar los temas. Es decir, que todo se puede opinar, todo el mundo tiene derecho de opinar, pero todos tenemos que respetar, digamos, a la opinión contraria, por decir de alguna manera. Es más bien tema de respeto y su propia ética y su propia cultura, nada más, es mi opinión.
De lo que dius, Stanislav, és cert que aquí a la tertúlia hem tingut molts temes de tertúlies, a vegades molt més intensos, però és cert que aquesta autocensura, de moment, aquí no la tenim, a Ràdio de Cadena Pirenaica, sempre hem deixat de dir i ens hem estirat molt de la llengua i hem deixat molt anar la llengua perquè justament tothom digui el que pensi, i clar, hi ha molta gent que ens escolta i també és d'agrair, no?, que dius, doncs mira, aquí la gent vindrà a donar la seva opinió, després que t'agradi o que no t'agradi, es pot compartir o no.
Diuen, no?, que la llibertat d'un acaba on comença la llibertat de l'altre. Llavors, crec que el tema de les opinions estem exactament igual. Cadascú pot tenir el seu pensament, pot, per dir alguna cosa, tindre la seva idea de les coses, i l'altra persona pot tenir, pues, lògicament, una diferent. Crec que el bo, justament, de la convivència està en això, en que cadascú es pugui expressar el que ell sent, el que ell pensa, i que les altres, o els altres, o qui escolti, lògicament, pues, també tindran les seves opinions, però sempre respectant el contrari, vull dir. El respecte no s'ha de perdre mai, i el respecte vers els companys i vers els altres, doncs, bueno, s'ha de mirar, sempre ha de contenir. Crec que és una mica el que volies expressar.
Sí, d'això.
Vale? Automàticament, quan tu dones la teva opinió, doncs dius, escolta, jo penso que això, per mi, no?, doncs és així, així, així. Doncs clar, la persona que tenim al davant, ah, doncs jo penso que, escolta, és diferent. Correcte, està molt bé.
Sí, el que diu el Joan Ramon a Irina és que, clar, nosaltres podíem ser, o hem estat citats com a exemple de país per aquesta convivència comunitària de 30 i pico nacionalitats diferents, cultures diferents, confessions religioses diferents, i tots contents i tots ben entesos, no?, per dir-ho així. I a vegades dius, hi ha altres regions del món, per només dues diferències, sense tenir 30 nacionalitats, hi ha conflictes, dius. Quin paradoxa, no?, per dir-ho així. Tenim que ser el país de més conflictes. I no és així.
No és així.
Però, d'altra banda, Andorra és un país molt tolerant i em sembla que Andorra respecta molt molta nacionalitat i tot aquest tema. És que aquí nosaltres podem trobar la gent de Brasília, d'Argentina, d'Ucraïna, de quasi de tot el món.
De lo que dius, d'aquesta plurinacionalitat, és cert que hi ha una part molt típica d'andorrana que es diu fer-se l'andorrà, o sigui, també. Ah. No sé si ja ho has descobert una miqueta, el que es diu fer-se l'andorrà, és voler quedar bé amb tothom.
Acostumar-se, sí?
Sí, bueno, és quedar bé amb tothom, no?, per dir així, una miqueta.
No, és la porta a la contrària i sortir amb la teva, vull dir, això és... Però, a més, és històric, eh? Vull dir, hi ha moltes anècdotes dins de la història d'aquest país que justament parlaven d'això. Pensa que és un país que ha tingut, per dir alguna cosa, no?, de lluitar pels seus interessos enmig de dos grans nacions, vale? Vull dir, Espanya, França, Espanya no tant, perquè hi havia sempre el tema del bisbat i el tema de l'Església, però és veritat que s'ho ha sabut portar i sempre ha mirat de negociar cap als seus interessos, lògicament, sabien sempre la situació i tenint, pues, dos coprínceps com tenim, dos països grans, i sabien, pues, una miqueta el que anava amb tots, i sempre tenim molt clar l'objectiu. Amb el tema d'Europa, jo crec que una miqueta ens hauríem de recordar d'aquesta faceta que tenim, de saber fer l'Andorra. Sí que Europa és molt gran, sí que Europa nosaltres, pues, lògicament, no hi podrem oferir massa cosa, som molt petits, però sí que dins de tot aquest tema i tota aquesta negociació, també és veritat que no ens podem quedar aïllats, no ens podem quedar com un país de l'edat mitjana. Vull dir, hem d'anar una miqueta amb la línia, si vols, més al costat dels països veïns, però els països veïns que estan dins d'una comunitat com és l'europea, doncs també hem de mirar, lògicament, com podem encaixar dins aquest entorn, no?, dins de l'entorn europeu. Ens preocupa moltíssim, doncs, el tema de la identitat, no?, de que al ser un país petit pot ser absorbit, pot ser, per dir alguna cosa, no dic borrat perquè és complicat, però sí que la identitat del país s'anés perdent, no? Amb aquesta globalitat, amb aquests convenis amb tots els països europeus i una miqueta amb aquest apropament a Europa. Bueno, crec que és bo mantenir la tradició, mantenir la història, saber qui, en quin lloc estem i quin és el nostre lloc, i a partir d'aquí, pues, el que tu has dit abans, saber fer l'andorrà, que potser és un ofici que s'està perdent una mica.
Una assignatura potser a desenvolupar el col·legi per ser andorrà?
Bueno, crec que és un tema psicològicament, crec que és bo, i com a negociador, sobretot els polítics que estan negociant el tema Europa, vull dir, saber i tindre molt al cap que qualsevol cosa que nosaltres demanem o qualsevol cosa que ens demana Europa que nosaltres hem de canviar, perquè lògicament tenim d'encaixar en un entorn que és completament diferent al que teníem fa uns anys, ja ens estem assemblant molt a Europa, vull dir, i la veritat és que portem ja més de 20 anys negociant el tema aquest, i és veritat que durant tots aquests 20 anys el que és l'Andorra que teníem, doncs, per dir alguna cosa, la dècada dels 90, principis del 2000, ha canviat moltíssim amb l'Andorra que tenim avui en dia. Però amb tot això i amb tots aquests canvis, doncs, lògicament s'ha de mirar de negociar de la millor manera per treure el que es pugui amb l'interès de lo que és el país i tot el que nosaltres podríem treure a Europa. Preocupa moltíssim el tema de que tinguem les fronteres obertes. Els polítics diuen que això no entra. Diuen que no entra, que és un tema que no està sobre la taula i no està en negociació. Crec que el tema de la identitat és una cosa que s'ha de mirar de preservar moltíssim i que, per dir alguna cosa, sí que és un dels cavalls de batalla que han de tenir, no?, els que estan negociant. Què ens deixaran, què no ens deixaran, què ens diran, o què és el que, per dir alguna cosa, ara diran, bueno, va, sí, ja ho mirarem, o d'aquí endavant, o quan passi un temps, ja tenim un conveni amb el tabac, que s'ha aconseguit un pla de temps per poder tornar a negociar, però clar, el temps passa, les negociacions i el que avui en dia diem o avui en dia signem amb tots aquests temes i aquests acords que s'estan fent, encara que siguin aplaçats, realment tot arriba, i llavors clar, s'ha de... no tenen una feina fàcil els que estan negociant el tema.
Del que diu el Joan Ramon i Nina, clar, a nivell periodístic hi ha hagut molts articles o articles d'opinió o articles sobre, diem, un redactat de les conferències, xerrades i tal. Clar, això és una font, diguem, d'informació i d'absorció i d'interpretació que és cada dia, cada setmana, i està molt al sobre, perquè potser és un dels trending topics últims molt actuals en premsa.
Sí, nosaltres, per exemple, cada setmana organitzem una taula rodona del periòdic on la gent pot venir i expressar la seva opinió sobre aquest tema. I nosaltres publiquem sense noms, és anònim. És a dir, que la gent pot expressar tot el que vol sense por que algú després criticarà. I d'altra banda, com periodista, puc dir que el que veig jo quan parlo amb la gent sobre aquest tema, estic completament d'acord que la gent té por d'aquesta sensació que potser Andorra perdrà la seva seguretat. I em sembla que això es preocupa més la gent quan poso preguntes sobre aquest tema de Unió Europea.
És la seva, més que la seguretat, crec que tenim un país bastant segur, esperem que tot això no es canvi, és la identitat. Vull dir, com a país, doncs clar, tenim el segon país més antic d'Europa. Vull dir, Andorra, històricament, doncs fa més de 800 anys que Andorra és Andorra. Quan França no era França ni Espanya era Espanya, Andorra ja estava definida. Els límits fronterers, tenim la frontera més antiga, la que limita en França és la frontera més antiga d'Europa. I tenim tota una història que, per dir alguna cosa, doncs, bueno, s'ha de conservar i s'ha de mirar de que les generacions que venen continuïn sabent la història d'on venim, què fem i de quina manera, per dir alguna cosa, hem d'afrontar el futur. Qualsevol canvi a tothom o a la majoria li fa por. Vale? El que passa és que, bueno, els canvis, com tota la vida, el que s'està tractant, el que s'està fent, el que s'ha fet fins ara, perquè ja t'ho dic que no és un tema per dir alguna cosa d'ara, fa més de 20 anys que estem negociant el tema amb Europa, i si ara per dir alguna cosa s'ha d'acabar signant, no s'ha d'acabar tirant endavant el tema, doncs, bueno, jo crec que els polítics estan fent un esforç en donar la informació que la gent, per dir alguna cosa, necessita. Perquè una de les coses que han de fer els polítics, justament, és això, és informar. Vull dir, qualsevol polític que està negociant el tema, el que sí ha de fer roda de premsa i ha d'informar. I el poble, si està assabentat de les coses, doncs, bueno, tindrà menys por. Si la gent no té informació, la gent té por. Uh-huh. Tot el que siguin canvis, vull dir, realment, doncs, bueno, no estem acostumats, o la majoria no estan acostumats i els hi fa por. Crec que siguem transparent explicant les coses com s'han d'explicar. Vull dir, escolta, ens demanen això, hem dit que no, però clar, ens donen un pla, sí, però què vol dir això del pla? Clar, a vegades lo del pla vol dir el problema el tinc ara i miro de fer-li una patadeta i passar-lo cap al futur. No, escolta, parlem les coses clares. Arribem, no arribem, ens podem entendre, podem funcionar dins un entorn com és la Comunitat Europea. Home, jo crec que sí podem funcionar dins un entorn, però sobretot que tothom tingui la informació i que tothom tingui clar cap on anem i què és el que volem fer.
I un any més és prou per explicar tot el que la gent no entén?
Estan fent molt esforç, em puc explicar, perquè rodes de premsa, reunions a poble, inclús hi ha llibres, vull dir, escrits, dels paràmetres que marquem amb el tema del conveni d'Europa. A internet també està, vull dir, al principi estava en anglès, al final ja es va solucionar i es va poder passar en català. Realment el que es vol informar té mitjans per poder-se informar. I jo crec que a nivell de lo que és l'administració, lo que és el govern, els que ens estan negociant el tema, jo crec que estan fent un esforç en donar les explicacions perquè tothom estigui assabentat. Però moltes vegades el que fa por no és el que diuen o no és el que per dir alguna cosa es transmet, sinó el que fa una mica de por, que és el que he dit abans, és que sigui transparent aquesta informació. Que la informació sigui directament la que s'està parlant i cap a on volem anar-hi. No que hi hagi algo que després ja vindrà, doncs ja ho parlarem, doncs ja ho arreglarem. No, en un tema de país això no funciona, en un tema personal tampoc, però en un tema de país encara menys. Els mandataris que tenim o els polítics que tenim són polítics que hem escollit a nivell electoral i, a més, tenim una democràcia i han de fer una funció. Aquests polítics, la seva funció és defensar els interessos del poble i defensar els interessos de tots. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que com a persona física, qualsevol polític, es treu responsabilitat explicant les coses.
A nivell d'informació, com deia Joan Ramon, vosaltres ara que teniu un format també digital del periòdic,
sí,
clar, l'augment potser de consultes o de subscriptors ha tingut de tenir un creixement doncs, bastant important, perquè ara tens, crec que és cap a les 11 del vespre on arriba el missatge que ja està disponible la versió, diguem, digital del periòdic, clar, un volum d'abast d'informació més ampli per a tota la gent que vulgui tenir ganes de tenir accés a aquesta informació.
Sí, nosaltres aquesta setmana hem acabat tots els canvis i ara tenim una pàgina web completament nova, molt més avançada, molt més moderna, i a aquesta pàgina podem penjar vídeos i ara estem pensant com podem fer podcasts també. I d'altra banda, que també voldria dir que nosaltres, des de part del periòdic, vam fer alguns pamflets amb tota la història de totes aquestes taules rodones. I vam fer aquest pamflet per la fira, però encara tenim exemplars i si algú està interessat, benvingut, nosaltres podem compartir aquests pamflets on cadascú pot trobar alguna cosa interessant, perquè és com una història de tots taules rodones que vam fer nosaltres durant aquest any.
Molta cosa digital, però també, diguem, projecte de nova revista física, em comentaves abans d'entrar a l'estudi.
Sí, a la taula.
Aquí, la gran avantatge de la ràdio és que hi ha aquesta part misteriosa, diguem, del que
podem
expliquem.
Podem explicar amb les paraules.
Exacte, fem explicar i activem la curiositat dels nostres oients, no?
Sí.
Aleshores, diguem, no hi ha càmeres, que és, si no seria ràdio i televisió, però si nova revista, en tens un exemplar davant teu, doncs cobertura glaçada, per dir-ho així, contingut.
Avui és el primer dia quan la revista ha sortit. Nosaltres vam canviar el seu nom, abans era femení, després F-Style, ara és A-Style, que vol dir Andorra Style. I ara nosaltres hem dividit tot el contingut pels sectors i tenim sector de viatge, de moda, d'intel·ligència artificial, de llibres, de cinema, aquí és un conte de Nadal, per exemple, també. I nosaltres volem fer més contingut, contingut més intel·ligent possible perquè cadascú pugui trobar alguna cosa interessant. No és una revista per les dones, no, és per tots. Però la majoria dels nostres lectors són les dones, és veritat.
Podem dir que és la revista, com deia una revista per al jovent francesa, que és la de 7 a 77 anys, no?, per dir-ho així.
Sí.
Heu fet un ventall molt ampli de lectors i de possibles persones interessades a tenir la informació que hi ha dintre aquesta revista.
I que també és molt, molt interessant de compartir amb tots, que aquesta revista ara està disponible a Catalunya també.
D'acord. Format mensual, trimestral,
anual. Això és una altra notícia que podria compartir amb vosaltres, perquè a partir de l'any que ve la revista sortirà 6 cops per any.
Ara surt, bimensual.
Sí, bimensual. Ara surt cada temporada i nosaltres hem decidit augmentar i farem 2 números més per any.
Aleshores, faré un parell molt fàcil. Som un coprincipat, ja que tenim dos països. És una revista bimensual, perquè diguem hi ha dos veïns, no? Per
dir-ho. Sí, i pot ser pròxim pas, nosaltres farem una meitat en català, una altra en francès, per tenir el mercat francès, també.
També. És cert que el que dius tu, no diré la comunitat francesa, però cert que el francès, per andorrans, molts som trilingües naturalment, però és cert que aquesta influència francesa, tu has notat que es va no perdent, però estabilitzant o no forçament augmentant?
Aquí, a Andorra?
Sí.
Jo, com persona estrangera, veig que vosaltres, andorrans, parleu fàcilment 3 idiomes com a mínim. Per vosaltres no passa res. Francès, català o castellà. Però veig que castellà és més popular, diguéssim, que francès.
Clar, per volum de comunitat hi ha hagut moltes famílies que han vingut a viure a Andorra i, clar, la proporció són potser 17 o 18 mil espanyols avui dia i 3 o 4 mil francesos, clar, més la cultura, diguem, catalana en si i andorrana, doncs forçament hi ha aquesta proximitat.
I també
més
és molt curiós, el meu fill, que ara té 15 anys, quan va venir aquí a Andorra, va anar a estudiar a l'école francesa.
Lycée.
Però no sé per què tots van parlar entre ells castellà, sense estudiar castellà. I en aquest sentit ara parla perfectament francès, castellà, perquè ja ha començat a estudiar castellà oficialment, gramàtica i la estructura i totes aquestes parts importants de llengua. Però sí que els nens normalment, és que jo puc sentir també al carrer, que parlen castellà més sovint que català o francès.
Sempre hem tingut els tres sistemes, pràcticament. Sí. Bueno, l'Andorra potser va ser una mica l'últim, no?
25 anys porta l'Andorra.
25 anys. Però jo me'n recordo de petit a l'escola. Vull dir, l'escola, lògicament, la fèiem en català, però teníem assignatura de francès i assignatura de castellà. Què passa? El que tu has dit, que ens hem criat amb tres idiomes. Clar, jo crec que això és una sort, vull dir, ens dona una facilitat, no?, el poder, per dir alguna cosa, parlar doncs, una miqueta, sobretot a nivell turístic, perquè jo me'n recordo els estius, el turista era francès, i a l'hivern doncs, era català o castellà, pràcticament anava així. Clar, el turista francès continua venint, però ja no era aquella... O sigui, els càmpings, aquest país, jo me'n recordo dels càmpings, hi havia una vintena de càmpings, avui en dia em sembla que en queden un o dos. Vull dir, el tipus de turisme, l'evolució va canviant, però a l'escola de petits ja fèiem, ara les meves filles doncs, no han fet francès, han fet anglès. Potser l'anglès està més de moda, potser que crec, que
més
que
internacional,
realment, més internacional, pues vale. Però jo crec que la facilitat que teníem de petits a poder fer assignatura de francès i de castellà ens donava pues, una miqueta el poder tindre una obertura quan viatjaves, vull dir, si sorties cap a una banda o cap a l'altra, tenies la facilitat de poder comunicar-te. Està molt bé que feu una revista, Vull dir, no ho sabia, però realment ho estic veient. Fa 30 anys, i faré una mica d'història, l'Antonio, el Cornella, va fer el Correu Andorrà, que era una revista mensual. Hi havia un tema dins de la revista, no sé, jo us deixo la idea ahir, i vosaltres que sou els que l'esteu fent, que era d'opinió. I realment, doncs cada mes hi havia dos o tres persones que feien un escrit sobre l'opinió, lògicament opinió de l'actualitat del país, de l'actualitat política i tal, i realment crec que tenia bastant enganxada el tema de que segons on diu, com fem aquí a la tertúlia, avui que venim, expliquem una mica el que pensem, les idees que tenim, o mirem de fer pues, una miqueta d'esbròs a l'actualitat, no? Pues, a nivell de revista tindre, a part del tema dels restaurants, a la moda, perquè n'hi ha alguna més de revistes d'aquest tipus, ¿vale? Fer algo que una miqueta fos diferencial i que tu, també una miqueta pues, per dir alguna cosa enganxa la gent. El tindre una sèrie de persones, en concret, tampoc no cal que siguin personatges ni polítics, però que puguin tindre pues, una mica el seguiment i fer pues, bueno, uns articles i una publicació i tal, perquè també una miqueta la gent li agrada veure. Jo sé que el tema del periòdic, i no per vosaltres, sinó en general, tot el que és l'empremsa escrita, cada dia un tema és complicat, perquè cada dia més el tema d'internet i el tema de les pàgines web i tal, lògicament la informació és molt més directa i tal. Jo, com que ja tinc una edat i sóc de la vella escola, a mi m'agrada llegir el paper. O sigui, m'agrada fer el paper.
Aquí
i el
està.
Per això
tenim la revista. Ah. Només en paper.
Hay
en
mucha
digital
gente que
no existeix.
Esto, Hay mucha gente en Andorra.
Sí, està bé que tinguis les notícies i tinguis internet i tinguis tota una sèrie de llocs que t'agrada pues, una miqueta visitar per estar al dia i saber una miqueta com va. Jo cada vegada més miro de centrar-me a lo més petit, perquè si et centres una mica a nivell mundial és cada dia anem una mica, per mi, és la meva opinió, una mica pitjor. Però el tema del dematí, pues, agafar, fer un cafè i agafar el diari i llegir el diari, pues, escolta, realment, pues, bueno, la canalla, no, jo no veig gent jove agafant el diari i llegint un diari, no els veig. No. Però en canvi, jo crec que bueno, està bé i és correcte. Una revista, doncs el mateix. Què passa amb la revista? Doncs bueno, que tens un ampli abanic d'informació, que millor de tocar doncs una miqueta tot, no? Tant la restauració, com la moda, com els locals que per dir alguna cosa engeguen, com les empreses, vull dir, una miqueta generalitzat tot el tema d'informació, però quant més informació pugui donar la revista, més gent l'enganxarà.
Doncs sí, anem a publicitat i tornem a trobar l'Irina Rivalchenko, el Joan Ramon Sánchez i l'Estanislava amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte 7 de desembre a les 6 de la tarda, Morabanc Andorra, Casademont, Zaragoza.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, Els Professionals, Locupsa Constructora, Fonaments Sòlids, Bellacer, confort a la llar dels teus somnis amb radiadors IRSAP. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3. Quan estàs de celebració, el més important és la companyia.
I el lloc? I si és el Molí dels Fanals, millor que millor.
Restaurant Molí dels Fanals. Aquest Nadal, el lloc ideal. Amb menú per grups i a mida. Cuina exquisida.
Hi ha una ubicació espectacular. A Arinsal, davant del Parc Natural del Coma Pedrosa i a peu de pistes.
Perquè l'on importa. Restaurant Molí dels Fanals. Reserves al 83 53 80.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez, l'Estanislav i l'Irina Rivalchenko. Estàvem aquí a micro tancat entre la facilitat que tenim de moure els idiomes i tu, Estanislav, ens deies que clar, ets rus, si no m'equivoco. Clar, rus, per nosaltres, llatins, un idioma complicat d'entendre, a part del cirílic, que sí. També veus alguns caràcters i et deixin dir, ostres, i això com es diu? No, quan vas a Grècia també passa el mateix. El que, mira, ara tinc pregunta, entre el cirílic que es fa servir a Grècia i el cirílic que es fa servir a Rússia, hi ha similituds o és completament diferent?
Hi ha similituds, però és completament diferent.
D'acord.
Sí.
Venia, per fer-ho fàcil,
mira,
no?
Per entender un poc, també hi havia antigo russo i el griego y todos estos idiomas venían un poquito más cercanas. Incluso en la iglesia, las misas en antiguo ruso parecía mucho al griego. O sea, que era como... No, o sea, un ruso decía, no entiendo nada lo que están diciendo. Y por eso se aburrían ahí. Por eso han dicho, vamos a cambiar esto, han hecho reforma y han pasado en todas las iglesias pues las misas en ruso normal. Y algunas pregarias todavía están en antiguo ruso, que puedes leer, entender, pero no lo usas.
Vale, o sea que hi hauria una miqueta com el castellà, no? Sí. El castellà que es parlava fa, o el català, fa un segle i mig o dos enrere, o el francès també,
sí.
I en tots els idiomes hi ha hagut una evolució, diguem, lingüística. Correcte. de l'idioma.
Correcte.
Bueno, sí. Interessant. Interessant. Hem après una cosa més avui. Veus? Doncs el que dèiem, per tu, clar, rus de passar el rus al castellà...
No, lo que dice yo aquí en tiempo de publicidad, que realmente es curioso, porque yo, primer país extranjero, cuando yo he llegado desde Rusia aquí, fue hace 30 años, fui a Cataluña, fui a Barcelona, y fui a escuela de idiomas en Drassanes, en la Rambla, y aprendí ahí castellano dentro de Cataluña, y era curioso porque de hecho no me explicaban bien las diferencias. Yo necesitaba hablar algún idioma, me han dicho, pues va, coge castellano, porque a medio mundo habla castellano muy bien. Y además yo no, en mis planes no era quedarse para siempre. Yo pensaba, yo era músico, mi primera carrera era músico, era director de orquesta, actuaba en Teatro Nacional de Cataluña cuando inauguraron la primera obra, y necesitaba simplemente comunicarme, y lo más lógico para mí era aprender un idioma que podría ser útil luego en otros países, porque podría irme donde sea, etcétera, etcétera. Pero cuando ya he entendido que estoy en Cataluña, que catalán y castellano son distintos, y tenía amigas que hablaban en una misma mesa simultáneamente en dos idiomas, y yo pensaba que me estoy volviendo loco, porque en una oreja entendía y en otra no entendía nada. Y digo, ¿cómo es posible? Y resulta que las dos amigas hablaban en castellano y en catalán al mismo tiempo, y ambas se entendían perfectamente. Y era una cosa tremenda de decir, ¿cómo es posible todo esto? Entonces al final te vas adaptando. En mi caso sí que es verdad que entiendo perfectamente catalán, lo puedo leer, etcétera. Me falta último esfuerzo de cambiar chip para poder hablar correctamente en catalán.
Cuatro tertulias y ya estás.
Cuatro tertulias y parlo catalán. Bé.
Ya estás amoldat. Tens una sort, entre cometes, i et diré el per què, no tenies el descodificador, no?, per fer la similitud català-castellà en aquell moment.
No,
però jo et donaré un exemple, que passa aquí a Andorra, amb molts andorrans o gent que porta molts anys i que no és andorrana, però que porta molts anys aquí al país, de començar una frase en català, posar-hi dues o tres paraules de castellà, un mot de francès, sí. I perquè fas una miqueta el pishing, per dir-ho així, vas picant de cada idioma el que t'agrada més per definir molt bé el que vols dir, no?
Sí,
que
sí.
Encara t'estàs salvant bastant bé, no?
Sí, sí, és esto. La sensació és esta, que jo t'entiendo perfectament de tot i, bueno, entenc perfectament tot, puc parlar, però costa una mica.
Costa una mica, ja hi arribarem. Farem ja, quasi un programa de...
Veient això, ja són dos tertulis. Sí. Són dos tertulis. A l'Estanislav ja el tenim aquí.
Aquí ens estem suplantant a la tertúlia a Voluntaris per la Llengua, o sigui, quasi ho fem ja en directe.
Jo també podria comentar aquest tema, perquè continuo a estudiar català i d'aquí una estona intentaré passar el nivell B2. I nosaltres tenim castellana parlants d'origen. I fan errors típics, perquè per ell imagino que és, pot ser una mica més complicat que per a mi, perquè per mi és com una llista neta. I per ells, per exemple, fan mateix error, tinc de llegir, perquè en castellà és tengo, com
de hier.
De hier. I en català he de llegir. per exemple. I sí, jo no barejo aquestes coses perquè no, no, perquè no gaire, tinc ni idea com dir-ho en castellà.
I és el que me dicien castellanos i italianos. Les cuesta más aprender a un chico castellano hablante, un italiano, porque hay muchas palabras similares y tú dices no bien, no sabes bien bien si es una palabra que quieres decir en castellano es esta, o en italiano es la misma o es diferente. Bueno, estás haciendo entonces
es latín y típico error. Los latines, pues un poquito sí que se asimilan o se asemejan bastante los idiomas. En cambio, yo tengo que el catalán es más fácil de asimilar al italiano.
Al italiano, sí.
Que al castellano. O sea, que tiene mucha similitud con él, con el italiano, parlo. Más similitud que con él.
Sí, como
que
parlar.
Que con el castellano. Bueno, farem unes classes i això, no?
Sí, farem... tinc que invitar un italià la propera vegada i així...
També, sí, així ja fem una mica l'avalatge.
Tinc la possibilitat, perquè en tinc uns quants en relació i aleshores serà una cosa a fer. Una cosa avui, 6 de desembre, tu segurament, Irina, també has tingut l'informació d'un aniversari doncs una miqueta trist, va ser els 30 anys de l'aniversari de l'accident del Monza. Una catàstrofe, diguem, de les grans que ha tingut el país. Són aniversaris que no ens agrada recordar, malauradament, però que la data és aquí. Bé, no persones, diguem, que van perdre la vida. Sí. Sort que, diguem, ara doncs, ja tenim altres mitjans de comunicació, vies, perquè ja no es passi per al centre del país amb vehicles de gran tonatge.
No, i si a vegades ha de passar, perquè alguna vegada, i més ara amb la construcció i les obres s'han de passar, van sobretot dirigits, van amb la policia o amb els urbanos, i sobretot van bastant controlats. És una llàstima, no?, que tinguin de passar catàstrofes perquè s'agafin els mitjans que s'han d'agafar per mirar de protegir. També, la veritat és que va ser un cas, si tu vols, doncs una mica estrany, no?, un camió de gran tonatge, es va quedar sense frenos, pràcticament el canvi no podia arribar, jo què sé, va ser un cúmul de circumstàncies que, bueno, va acabar com tots una miqueta ens en recordem, realment va ser un desastre molt gros. 9 persones i em sembla que eren 9 dones.
Sí, 9 dones, perquè em va impactar contra la cafeteria i en una hora, doncs, generalment on molta gent acaba
de dir. A treballar i això, i mira, són d'aquelles coses que esperem... Home, n'hem tingut unes quantes de catàstrofes aquí al país, a part d'aquesta. Però, bueno, esperem que, bueno, els camions ja no passen pel centre, els camions passen per lo que és el BAC i els vials que tenim. Però, bueno, escolta, l'altre dia un autobús anant cap a França, de gent que havia vingut a Andorra, pues va, sembla ser que va tenir el mateix problema. Es va quedar sense frenos, el canvi sembla ser que no acaba de funcionar i, al final, la decisió del xòfer va ser anar cap a la penya. Van morir 2 persones, em sembla.
Correcte.
I, bueno, escolta, diu el xòfer que l'estan acusant d'homicidi involuntari. Home, jo crec que aquest home es tenia de veure molt apurat, perquè si et fiques una mica al seu lloc i amb un autobús foder-te amb aquells vials o amb aquelles carreres retres contra una penya, no hauria de ser una decisió, ja no dic egoista per dir, no, a veure si no em faig mal, sinó al contrari, vull dir, a veure si puc salvar el màxim de gent ja que tinc un problema.
Correcte.
No sé, jo crec que l'homicidi involuntari és una mica exagerat.
Per a mi que hi ha, tal vez puedes enfocarlo, com totes les coses puedes mirar del lado
opuesto,
opuesto, y tal vez ha sido un héroe que ha salvado más vidas porque ha tomado una decisión complicada, arriesgando también su vida, enfocar el bus hacia la roca para frenar el bus. Uh-huh. Y así ha salvado más vidas.
Sí.
Porque el fallo técnico no es su culpa directa, porque siempre hay encargados en empresas grandes de hacer revisiones técnicas a su día, a su momento.
A ver, que
pero sí que la empresa no estaba al día o algo.
Sí, no previsió, no tenia la ITV, sembla ser, i hi havia tot un cúmul, no?, de circumstàncies que donen, però és igual, al final la realitat és que aquest autobús anava ple de gent, i aquest autobús va tindre un problema, va tindre un fallo, igual que li pot passar a un autobús que hagi tingut tots els documents bé, la ITV l'hagi passat i estigui, segons diuen, amb normes. Jo crec que circumstancialment sí que realment tenia alguns problemes, però no uns problemes de circulació ni uns problemes de poder tirar. Jo crec que l'actuació del xòfer, per lo que he llegit, per lo que he vist i tal, crec que va ser meritòria, no castigadora, com semblaria ser que...
A ver si una vez la gente empezará a sacar un poco reflexiones más profundas, porque si ocurren estos accidentes, quiere decir que falla algo el sistema global, o sea que estamos en manos siempre de responsables que están por encima de nosotros, como podría ser el transporte público, que en caso de España hubo un reportaje que, por ejemplo, Red Ferrocarril, ¿no? Ferroviaria, está bastante ya sobrecargada porque... España ha ido a un aumento turístico de la gente que han venido a vivir, pero las grandes inversiones en esta estructura no se han hecho hace bastante tiempo y toda la gente que hacen revisiones de trenes están un poco al límite ya, es decir, que están bastante sobrecargados de trabajo y gracias a Dios que la fuerza de infraestructura todavía aguanta, pero pronto dejará de aguantarlo, o sea que hay que prever y si son gente, bueno, como todo, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros estamos en manos de ellos, porque cuando cogemos un bus o un tren o un avión, estamos plenamente confiamos que esto está bien.
49 milions d'habitants a Espanya, i aquest any ha arribat, i es batrà el rècord aquest any de turistes, estan parlant sobre els 88, 89 milions de turistes aquest any a Espanya.
Espanya, claro.
Amb la qual tot això pues, implica que, el que tu dius, vull dir, que es faci una reflexió dels serveis que s'han de donar.
Correcte.
Per tot, tant per la gent del país com per la gent quan ve una influència de turisme.
Correcte.
I tot això, clar, vull dir, no fa gaire, per desgràcia, han tingut un problema amb l'aigua que sembla ser que feia temps que es sabia.
Ja, yeah. Ahí está. De un tema podemos ir a otra.
Clar, és que
per al país aquí.
Pel tema del no sé què, la societat hidrogràfica del Júcar o del Segura o no sé què, semblaria ser que no era prioritari cara al govern fer la infraestructura de canalització. Nosaltres aquí a l'any 82 vam tenir també una desgràcia amb l'aigua, però la reacció tant a nivell de govern com de comuns com de totes les forces va ser sobretot té els rius canalitzats. Que pot passar algun dia qualsevol cosa, perquè per molt que facis previsió, la natura és la natura, sí, però de moment jo crec que es va fer una despesa d'infraestructura important, sobretot per donar seguretat.
Correcte.
Doncs sí, tema de seguretat més sanitària, sabem que el sistema sanitari doncs, està bastant tensionat últimament, i també tu que tens un fill de 15 anys, com deies, Irina, comença a haver-hi falta de pediatres i de metges en pediatria. Dius, clar, la població va creixent, entre cometes, tenim joves també, i en sectors doncs falten metges. És una cosa que
sí, és un
pot ser preocupant.
Millor no estar malalt.
Sempre és millor no estar malalt.
Sí, sí.
Però si en un moment donat passa qualsevol cosa, perquè la vida és així, doncs, bueno, nosaltres sempre hem tingut molta confiança amb el sistema sanitari que tenim al país. Clar, la població va augmentant. Cada vegada estem més a moda. Cada vegada també va augmentant el turisme. No als nivells, perquè tampoc no tenim el nivell de metres quadrats que tenen els vells, però Déu-n'hi-do, els visitants i tot el que va arribant. Sí. I sobretot a l'època de l'hivern, que és quan tenim més problemes de col·lapse, sí, perquè la gent puja, va esquiar i bueno, passen incidents. Bueno, està sobre la taula això, el govern està sobre la taula, el tema de l'ambulació de l'hospital i el tema de veure com es va solucionant el tema dels metges. També és un problema el tema dels metges, va relacionat amb el tema de la vivenda, va
relacionat.
Clar, és que és una mica com tot.
És un cúmul de factors que fan un problema global, per dir-ho així.
Tenen feina els polítics, sí, tenen feina en ordenar tot això que és la seva feina. Per això els han votat i els han ficat allà, no? Dir, escolta, arregleu, solucioneu. I el que han de fer com a prioritat és això. Com a prioritat, la sanitat. Com a prioritat, la vivenda. Com a prioritat, tota una sèrie de coses que...
Infraestructura.
Logística, seguretat, un altre cop. Sí, també.
La seguretat jo crec que més o menys encara ho tenim bé. Més o menys, Vull dir, això encara ens està funcionant. Però, bueno, si augmentem la població, si augmentem el tema del turisme, perquè cada vegada Andorra té un atractiu que a la gent li agrada, encara que sigui vindre el fi de setmana o a passar tres dies, vull dir, tenim aquest atractiu, per sort, doncs automàticament el que s'ha de fer és que tot això doncs realment funcioni, que la gent quan marxi la sensació que tingui és a dir, escolta, hem passat un cap de setmana a Andorra excel·lent, ens ho hem passat de fàbula, no hem comprat gaire, bueno, és que hi ha crisi, i llavors clar, tot això una miqueta també supedita, no?, el pressupost de cada un, però realment la gent, si parles amb ells i les entrevistes que li fan, els turistes estan encantats. Ara tenim un problema que realment a moments puntuals, com avui, els pàrquings estan plens. I la gent, doncs clar, comença a donar toms i veus algun que de tant en quant perd una mica la paciència perquè diu, escolta, que porto mitja hora donant tom, no hi ha un pàrquing. Sí, però clar, a moments puntuals, doncs és veritat que s'hauria de mirar de fer una ampliació més de pàrquings o si no, deixar unes zones concretes perquè la gent sapigués que des d'allà pot aparcar i automàticament es pot desplaçar bé amb bus o com sigui, fins al centre.
Como opción, ¿no? En la entrada de Andorra, sí. El punto de trobat, antiguamente uh-huh. punto de trobat, ahora Epicent, ¿no? Uh-huh. De hecho, para poder potenciarlo incluso, haces un aparcamiento grande, gratuito, para mucha gente que entran, y de ahí algunos buses incluso eléctricos que van llevando al centro.
Lo de gratuito es difícil, ¿eh?
Bueno,
es que hay que hacer una inversión,
vale,
bastante,
pues,
grande.
No gratuito, pero bueno, vale, déjalo. Gratuito, pues sí, es igual,
abierto,
alguna idea.
Un parking
entras, aparques coche y ya está.
Un parking obert sí que a nivell d'infraestructura, sí, pues, realment és més econòmic, però si has de fer un parking vertical, realment els costos, i més aquest país, vull dir, el tema de la construcció té costos bastant, bastant elevats. Però sí que s'han de donar idees. Fa molts anys que hi ha un projecte que tenim una carretera que hauria de ser de quatre vies i que n'és de frontera a frontera i que automàticament a cada punt de connexió es pogués fer, doncs, amb una rotonda o amb unes sortides i tal, cap als diferents pobles que, per dir alguna cosa, la gent vulgui anar-hi. Vale, però bueno, és un tema que, clar, infraestructures i fer quatre vies de frontera a frontera és delicat. Sí, però igual que és important fer això, és important que cada ramificació, sobretot el que és centre, Andorra i Escaldes, i jo diria que Escaldes està una mica més equipat amb aparcament que Andorra. Andorra va una mica més just, encara que estan fent esforços en trobar llocs i mirar de fer pàrquings, però, i més ara amb el boom de construcció que hi ha, doncs clar, pàrquings que es tanquen i edificis que es fan. Llavors, sí que s'ha de buscar solucions verticals o, a veure, el terreny dona el que dona. Andorra tenim una vall, i llavors, clar, l'únic que tens una mica pla és la vall, no?, que és on tenim la població i la ciutat i tal. A partir d'aquí, doncs clar, s'ha de fer estudis de saber cap a on, de quina manera i com podem fer un servei que la gent cada vegada que vingui estigui contenta i continuï sent contenta. La millor publicitat que hi ha en qualsevol país o en qualsevol negoci és el boca a orella. No és el que escriuen o el que surt a la premsa, és el que la gent parla quan està en un lloc.
Sí. Parlàvem de prioritats, lo difícil que té que ser cada dia dir quina serà la prioritat de la primera plana del periòdic del que es publica, com ho consensueu, perquè avui, per exemple, el tema Pont de la Puríssima, malauradament mancança de neu, esperem que aquest cap de setmana doncs hi hagi
tots esperem,
cert, però a vegades dius, ostres, tinc diverses informacions de portada, per dir-ho així, o de primera plana, a vegades que es fa cara o creu amb una moneda o es decideix?
És la redacció qui segueix tot aquest tema. Són ells qui fan contingut, qui escriuen les notícies i nosaltres sempre intentem pensar qui és més interessant per la gent, perquè la portada és algo més important. Si tu veus que la portada t'interessa, tu comences a llegir. Si no, no.
Sí, és la portada és el reclam, no?
Sí.
Per dir-ho així, és el que enganxa l'ull.
És com la cara.
Exacte. Sí. Exacte. Molt bé, doncs, Irina Rybalchenko, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies per aquesta invitació.
Que vagi molt bé a l'examen de B2.
Moltes gràcies.
I ens explicaràs, tornaràs, o sigui que, com deia el general MacArthur,
volveré. M'agradaria, sí.
Doncs sí. Perfecte. Estanislav, moltes gràcies per haver vingut avui, també.
Gràcies.
Un plaer. Bueno, pròxim debat de català d'aquí 2025. Ho posem així?
D'acord.
Va,
ja... Això és just. Falta 4 dies.
Ah. No, falta 4 dies. Estem a 3 setmanes de l'any nou, o sigui que...
Utilitzaré la intel·ligència artificial.
Bueno, la natural va també molt bé. Va,
un xip de Elon Musk, ahí, a veure si m'activa bueno, algo.
No sé, no sé. Deixem treballar la naturalesa.
Okay.
Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, per haver-me invitat i que tingueu un bon cap de setmana. Que estem a divendres.
Correcte, passeu un molt bon cap de setmana a tots vosaltres i als nostres oients i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.